хорошего. Deixar una marca, deixar petjada i fer soroll és el que va significar el grafiti quan va començar. En realitat, pintar les parets ve de molt antic. Penseu en les primeres pintures rupestres, que ara s'ha sabut en molts casos que eren dibuixos fets per dones i nens. Pintar les parets es va tornar problemàtic quan alguns artistes van deixar la marca a les parets de les grans ciutats. Això era cap als 70-80. Si ara pensem en aquella època, sempre ens imaginem un noi jove amb un pot d'esprai a la mà embrutant trens i parets, com deien alguns. Embrutant. Des de llavors la cosa ha canviat molt, moltes dones han arribat a l'art urbà i han canviat els temes, la manera. Ara fins i tot alguns ajuntaments i institucions conviden a grafiteres, muralistes perquè els embrutin les parets amb les seves meravelles. Avui volem treure l'esprai i que parlin les dones.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies amb Montse Virgili.
Pa que contar con lunar de tu cuerpo. Por dentro pa' que decir que te quiero y que lo siento.
Segurament encara algú les veu a les dones grafiteres o muralistes, vaja, les que pinten parets com les dolentes de la peli, però els hem d'avisar que s'han quedat una mica enrere. Per això tenim a la Llergo, que sempre ens il·lumina amb la seva llum. Si us voleu quedar amb aquells que pensen que encara és allò d'embrutar parets, doncs quedeu-vos, que nosaltres ens quedem amb elles. Com diu la cançó, benvingudes, benvinguts a les dones i els dies.
Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
Bet you never seen a young black woman so fly. Sim Simons arrived, got the heart of a lion, my Nigerian pride. Everybody scatter, scatter, they say that the task force is waiting for me outside. Yo, is you really down for the ride?
Amb aquest salvatgisme de la Little Sims, ens agrada posar aquesta música perquè quan pensem en pintar parets amb l'art urbà, amb el grafiti, amb el muralisme, també amb l'estèncil, pensem en dones perilloses. Sí o no?
Lo somos.
Ho sou, eh?
Sí.
Però esteu aquí dissimulant aquesta nit?
Claro.
Com esteu?
Bien.
Contentes d'estar aquí a la ràdio. Per cert, que les presento. Són Musa 71,
hola.
El nom amb el que fas els tags. La Maga, com estàs?
Bones.
Il·lustradora i muralista. I també ens acompanya la Vitoi. Com estàs?
Hola, bé.
Doncs escolta, tenim a les tres i m'agradaria de tot que m'expliquéssiu una mica tot això que dèiem ara al principi. Hi ha aquesta imatge, aquesta iconografia de sobretot nois joves amb la gorra, els pantalons amples, aquesta cosa, aquest imaginari. Quan vosaltres vau començar, i diria sobretot quan va començar la Musa 71, que tu tens 55 anys i ja portes una trajectòria, com era aquest món? Explica'ns com era aquest món.
Doncs era... Todo estaba nuevo, todo estaba por descubrir. Había muy poco... No se sabía nada. No era ilegal, porque no había concepto de legalidad o ilegalidad. Había muy poca información. Había muy pocas chicas, eso es verdad. Y podías pintar básicamente en cualquier lado, porque nadie le daba... No había una opinión en contra. Con lo cual...
I tu recordes, per exemple, el primer moment de treure l'esprai? Perquè, clar, l'esprai ens pensem que... Jo no sé si ho heu provat mai. Vosaltres sí, però parlo dels oients. Vosaltres sou expertes. Però jo vaig agafar un dia un esprai i vaig veure que allò regalima tot. I que, clar, no és allò... tenir força amb el canell. Vol dir moltes coses més. És a dir, abans has de fer pràctiques. Clar. Perquè si no el que fas és embrutar una paret. Para embrutarla de verdad.
Pero es que esa es la magia del graffiti, es esa, que tú no tienes un estudio donde practicas. Tú practicas en la calle y la gente está viendo tus errores y tus aciertos desde el día uno. Uh-huh. Entonces tú estás juzgando a una persona y no sabes si lleva dos días pintando y queriéndose expresar o si lleva toda la vida y simplemente su forma estética de hacer las cosas, que también, quiero decir, el feísmo existe en el arte antes que de
tant,
que la gente pintara fatal.
Escolta, podem tacar-ho tot i que també ens agrada, no? Ho hem fet a les taules de l'escola perquè no ho hem de fer a les parets, no?
Exacte.
Després m'agradarà que parlem una mica de com vas començar i com és la teva història, també amb aquest món que dèiem també molt masculí, però en el teu cas, Musa, sí, que tu portes molts anys dedicant-te a això, que vas començar als 18,
sí,
en aquell moment no hi havia informació, com deies, es podia pintar tot arreu, m'imagino, no hi havia com normes,
sí,
però quan comença a sortir la norma i us comencen a dir ei, que això que feu no ho podeu fer? Quan comença això? Quan comencen els nervis? Demana embrutar la paret!
A ver, siempre. Siempre hay alguien que no le gusta que le pinten las paredes y siempre hay algún momento que te encuentras con una persona que más cuadriculada, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, cuando éramos pequeños tampoco sabíamos qué podíamos hacer y qué no, y no íbamos a pintar en la calle principal, ibas a pintar en los sitios más oscuros porque también tenías, no estabas seguro de lo que estabas haciendo. Entonces, y como venía la cultura, venía importada de Estados Unidos...
Clar, perquè això comença als 70-80 als Estats Units.
Exacte.
Però aquí, per exemple, quan va començar,
a meitat,
diries?
A la meitat dels anys 80.
Mitjans 80 i era Barcelona, era Rodalies de Barcelona...
Yo creo que eran todos lados, porque empezó, vino como en una ola con el breakdance y con varias películas y se nos vendió, entre comillas, como un paquete de información que abrazamos porque la vida hasta ese momento era bastante... triste,
gris.
De colores, bastante gris.
Ah.
Entonces, una cultura que te prometía música, colores, forma de vestir divertida, fue un revulsivo.
De fet, clar, jo ara, per exemple, estava pensant quins són els primers grafits que veig, i jo crec que el primer que vam veure tots era el xupet negre, aquell, i ja vam fer tard,
sí,
jo crec, eh? Però
sí,
tenim tots aquesta imatge, que jo,
sí,
crec que va canviar... Tots recordem.
Sí.
Quin recordes tu, el primer graffiti de tu de veure'l?
Pues mira, lo primero que vi fue muy afortunada porque fue un escritor de graffiti de Nueva York que se llama Futura 2000, que es súper famoso y que por motivos largos de explicar estaba en Barcelona y pintó un mural justo en la dirección que lleva al cole, al instituto.
¿On anaves tu al cole? Explica'ns-ho tot.
Vale, pues mira, jo iba al...
Estem fent arqueologia avui,
sí,
encara
total,
que no ho sembli, arqueologia del graffiti.
Estoy aquí, sí, a paletadas con el pasado. Pues en el Parque de la Ciudadela, el instituto. Y entonces, de camino por el Borne, vi la...
Vas
vi
veure el primer spray,
lo
no?
Lo vi pintando y vi la pieza. Y una maravilla.
M'imagino que va ser el primer moment d'emoció i de dir, això aquí m'està movent alguna coseta.
Era mágico. Era ver a alguien que estaba pintando sin tocar la pared, que cuando eres pequeño sabes los rotuladores, sabes
clar,
los pinceles, pero los sprays no son de limpieza o de, ¿sabes? No de pintura.
Uh-huh.
Y fue una maravilla.
Ara parlarem d'aquesta meravella. Passa un quart d'hora de les 9 de la nit. Esteu sentint Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, i avui... Traiem l'esplai. Y'all calling me crazy when a bitch been ballin' all day like Brady. Long hair this wavy and a bitch been shopping all day, no Macy. Hot style first lady, you niggas can't date me. Look at your savings, you niggas still waiting. Still blowing out Daisy, turn on daydreams. Això que va veure per primera vegada, com dèiem, la Musa 71, grafitera que ens acompanya avui, que és de les més veteranes que hi ha en aquesta taula, però també ens acompanya la Maga, que té 37 anys, que deies, no, sóc tan jove ja. Però sí, sí, encara ets bastant jove. Tu ja has conegut un altre món.
Sí,
tu ja has conegut,
sí,
un món on et venen els ajuntaments i et diuen, em pots pintar aquesta paret?
Totalment, sí, sí.
I tu recordes alguna... Tens alguna memòria, com ella, d'alguna pel·lícula, alguna cosa, la primera llavoreta?
O sigui, jo crec que ja... És exacte, jo he tingut un món on el graffiti ja hi formava part, uh-huh, no?, d'aquest món. O sigui, l'altre dia en un taller una nena em deia és que ja forma part del paisatge, no?
Clar.
Llavors, la veritat és que jo no em vaig apropar al graffiti de primeres, ni ho entenia ni res. O sigui, ha sigut com... casualitat de ficar-me i d'anar coneixent altres grafiters, mm-hmm, i una mica, no?, fer aquesta immersió en el món i anar coneixent que jolín, és molt més interessant, mm-hmm, del que jo em pensava en un principi.
Et podies imaginar, no?
Sí,
tu segurament tenies molta traça dibuixant I vas dir, per què he de dibuixar en un paper si puc dibuixar en una paret? Que jo m'imagino que això, quan ho veus, quan veus la teva obra, fa molta impressió i fa molta il·lusió. Hi ha una barreja com de conquerir l'espai d'una manera. Les dones que sempre se'ns ha dit que no ocupem espai, de sobte ocupem l'espai de lo públic. Que important és ocupar lo públic, no?
Sí.
Ens està sentint la Vitoi, que ella és una reina de l'estènsil. Puc dir-ho així o no?
Bueno, sí.
Sí. L'estènsil no és esprai.
Sí.
Sí, és esprai?
Què passa és que...
Explica-m'ho, perquè jo no...
Mira, jo no em considero grafitera.
Tu què et consideres?
Per mi grafiti són els trens i...
Sí.
Sobretot.
Sí.
I els writers, ¿vale? I...
Está bien eso, que no nos llamamos grafiteros, nos llamamos escritores, writers.
Exacte, escriptors o escriptores, en el
sí,
teu cas.
Sí, sí.
I si no, doncs això, els grafiters, que potser és la denominació antiga. Tu també formes part d'una altra generació.
Sí, llavors va haver aquest canvi, que va ser del graffiti a l'street art, que no és el mateix que urban art. Llavors va ser un altre llenguatge més obert, és a dir, diferents tècniques, que es van utilitzar al carrer, però potser algú, però bàsicament no pintaven trens.
Eh? Escolta, Vitoi, tu com hi arribes aquí? M'has d'explicar el que és estènsil, que això és la ràdio, i ara tothom està al Google buscant estènsil, no sap ni com escriure-ho, tenim un munt de gent així preocupada.
Doncs és la tècnica la que utilitza el Banksy, per exemple.
Sí, o sigui, ho puc dir malament, no em pagaràs si ho dic malament, és fer un motllo, no?
Sí, una plantilla.
Una plantilla, tu abans fas una plantilla, ho dibuixes i llavors ho enganxes, ho puc dir així?
Sí.
Ai.
I així...
Que cobraré.
Pues res, i vaig començar amb una capa, així també l'experiment en el carrer, potser que als principis no sabia el que estava fent, però jo no tenia taller ni res, ni llavors provava els carrers i també tenia molt d'espai de llocs abandonats, sobretot bueno, el tema del 22 arroba, el canvi també urbanístic del Raval, que abans es deia Xino, tot allò va fer que fos com una...
Una eclosió.
Exacte.
Sí, no?
Exacte.
Allò de dir, llavors, tinc tot aquest espai, el faig servir,
clar.
Perquè també, amb moltes vegades, que hi ha una cosa molt bonica a mi, que em sembla de l'street art, és la qüestió de que ho fas, t'esforces moltíssim, però si després hi ha algú que agafa i trenca la paret o allà acaben construint pisos, hi ha una qüestió com d'humilitat, de dir, a mi no m'importa, jo he fet el millor que he pogut, com les falleres, una mica, eh? Com les falles de València. Jo m'he estat aquí mesos, després ve algú i ho crema. No?
Algo així, però també va haver una època que grafiters, podríem dir, i nova escena d'street art s'ajuntaven. O sigui que al final a Barcelona hi havia escena, que això és molt important. Que fa que les coses pues, es nutreixi la gent, saps? I això pues, eren tant ties com tios.
Sí.
A la nostra època, eh?
Ara parlarem
d'això.
Ara parlarem d'aquesta època.
I de fet vam pintar alguna vegada juntes amb la Musa.
Ah, sí? O sigui, us coneixeu d'anar amb l'esprai per la vida?
Sí.
M'encanta. Arguing with autobots and scrolling till the boredom stops. Fed on a stream of despair, we despair. Dopamine, opinion farm, agreement is knowledge. Rage is a commodity, now prove that you care. Imprisoned in our exhibition. La música de la Kim Tempest, que ens acompanya també aquesta nit, i ella parla dels carrers de la desesperació. Hi ha un punt que sempre en el grafit, en el writer, que m'ha agradat molt, les escriptores d'atacs, de grafitis, del que sigui, sempre heu tingut a dins, explicar una història i també en molts moments, i em sembla que la Vitoi ho posa en el seu Instagram, dius que tu fas artivisme, que vol dir activisme amb l'art, no? És alguna cosa que està allà. Quina era la queixa o què hi havia darrere a nivell polític d'aquesta escena barcelonina, sobretot parlo potser de la Musa 71, no? Quan vau començar, tu volies canviar el món? Estaves enfadada amb alguna cosa?
Yo quería cambiar mi mundo, que era el que yo conocía y el que no me gustaba. Piensa que los 18 de antes no son los 18 de ahora. Yo sentía que mi camino era estudiar, casarme, tener hijos y tener una vida convencional.
Y
no encajaba en nada de eso.
Ni parlar-ne.
No. Entonces, el graffiti me dio una posibilidad de salir a la calle, de mirar la calle de otra forma, de no tener miedo a la calle, porque la calle era algo que, como tú has dicho, que no era nuestro. O sea, tú pasabas de ser niña y jugar en un parque a tener espacios reducidos de casa al cole, de cole a casa y poco más. Uh-huh.
També és la vida de les nenes de ciutat, no? Podríem dir.
Sí,
aquesta
clar,
cosa de... Sí. No? Estic pensant que potser la vida en un poble és diferent,
claro.
Però nosaltres era no parlis amb ningú, no parlis amb desconeguts, tanca
exacto.
les cames,
exacto.
no miris cap allà,
exacto.
no?
Sí. No salgas a partir d'esta hora.
Sí.
Y con el graffiti empecé a ver la ciudad de otra manera. El graffiti me hizo ver que la ciudad de noche era más divertida. Y también me hizo pensar que la cosa más peligrosa que podía pasar en la calle también podía ser yo.
La cosa més perillosa que podia passar és tu?
Quiero decir
perdona?
Que,
¿Qué m'estàs
sí,
dient amb això?
Normalmente te decían que la calle era peligrosa
sí.
y que todo a tu alrededor era un peligro.
Ajá.
Pero de pronto yo tenía el poder para poder ser yo la peligrosa si quería.
Mm.
¿Sabes? La gente no sabía quién tenía delante.
Ya,
¿me
ya,
explico?
Ya, ya.
Y sí, eso sí, me daba sí. una sensación
de, poder.
De poder y de bienestar muy, muy, muy bueno. Entonces,
claro.
sí, no quería cambiar nada. No, no había nada en mi discurso que quisiera cambiar. Solo yo quería cambiar mi entorno.
Estem parlant d'això dels inicis aquests del graffiti, però clar, tots tenim, com hem dit, aquest imaginari dels homes, sobretot no joves, allò amb estètica hip-hop,
sí.
pantalons amples, gorra, l'esprai a la mà, amb monopatí moltes vegades, no?
Sí.
Com vau entrar les dones en aquest món? Com us vau fer un lloc? Amb l'esprai, amb algun esprayasso va caure?
Normalmente era más cerrado.
¿Amb algú va arroixar o què?
Era más cerrado, era más cerrado. Tú tenías que... No, era difícil entrar al trapo si no conocías a alguien. Y en tu caso tenía que ser alguien que fuera de tu colegio, o de tu barrio, o tu hermano, o tu pareja.
Sempre un home, ¿eh?
Sí, sí.
Era
l'entrada,
no l'entrada.
Es que no habían chicas a las que decirme... Voy a hablar con ella para hacer algo. No habían chicas. Yo conocía chicas después. También hay que recordar que ahora la gente se mueve por toda Barcelona, pero que antes tú te movías en tu barrio. No ibas a San Andrés, no ibas a Santa Coloma, no ibas a Hospitalet. Tú estabas en Barcelona, en tu centro, y poco más.
Tu, Bidoy, també ho recordes així, una mica? I tu tens 48 anys, eh?
Que... Sí. I... sí. Aquesta història la mateixa. Que comenta ella, que comenta la Musa, la mateix.
Uh-huh.
El que passa és que jo vivia a l'Hospitalet i després vaig canviar al Raval i allà vaig veure, allà em vaig il·luminar. Em va passar una mica la història d'ella, no? De que tot semblava molt gris, la casa, la feina i que no sé, m'hi veia molt enfosquida.
I el que trobàveu és que també pels homes que es dedicaven al grafit hi havia una sorpresa de dir, ui, què fan aquestes? Com us vau trobar al vostre lloc? Perquè m'imagino que al principi, en plan, aquesta no sabrà fer això, que és una dona. No?
Doncs,
això ho vam sentir, oi?
Doncs, sí, és probable. Però...
Com, no, és probable, no.
Probable, havia no. mucho paternalismo.
Totalment.
Más paternalismo era lo máximo que havia i també havia... lo que ahora se conoce como mansplaining, que antes no sabía, simplemente sí. ellos te explicaban, ¿sabes? Y te decían...
Nena, has de moure així, has sí. de moure així el canell.
Sí. También es cierto que dentro del graffiti hay unas normas que con el tiempo se han perdido, pero hay una gran componente entre maestro y discípulo. Uh-huh. Entonces, todavía te explican más cosas cuando eres la discípula y acabas de entrar en el juego. Pero después, por ejemplo, he tenido mucha suerte, la gente me ha tratado muy bien y me han... Me he ganado el espacio, pero tampoco me lo han cerrado. ¿Sabes? Ha habido
o sigui que
una buena...
hi ha hagut una obertura i t'han deixat fer el que volies. Maga, tu estàs sentint tot això. Clar, tu vens d'un món absolutament diferent en un moment on pintar les parets ja s'ha professionalitzat. Potser no has viscut això o també ho has viscut a moments determinats perquè diuen, no, si dibuixa molt bé, però si fossis noi, potser millor. O com va això? Això ha passat o no?
No exactament. O sigui, sí, la meva situació va ser diferent perquè és veritat que... O sigui, no vaig començar pensant, la veritat, que aniria a fer treballs ni res. Va ser com divertit. Simplement vaig començar amb el pincell. Jo venia de Belles Arts i tal... I bueno, ja ho explicava, que hi havia un centre social ocupat a Hospitalet, l'Estilla, jo ja anava de festa i em van dir, per què no pintes? No? Per què no et fas aquí un mural? I jo, bueno... I va ser aquí que després vaig conèixer altres grafiters que em van convidar a una jam i... O sigui, i aquí, d'aquí, fins endavant. Vull dir, ha sigut com anar coneixent gent i anar col·laborant i anar fent coses... I bueno, i sí que em va passar, evidentment, que m'explicaven com funcionava l'esprai, no? I, bueno, en aquell moment no m'ho vaig prendre malament, perquè al final estava aprenent i el que m'agrada de fet del grafiti és aquesta horitzontalitat, no?, d'una escola on tampoc ningú estava per sobre, ni tu, simplement tu vas allà, li expliques, jo també explico a vegades a algú, mira aquest truquillo, no?, i vaig explicant, però és veritat que últimament sí que noto a vegades una mica de... que em venen i m'expliquen coses i com no t'he preguntat. O sigui, ni... O sigui, és diferent quan estàs començant amb algú i dius, mira, estic una mica que no sé com acabar, no sé, aquesta peça que estic pintant, no sé per on tirar i xerres, però a mi m'ha passat últimament que em venen i em diuen, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo tuyo?
Bueno, pero eso es muy típico del graffiti, ¿eh? Todo el mundo te dice, yo le haría... És una cosa muy...
Sí, perquè hi ha una cosa també molt individualista amb el fet de fer un grafit. Hi ha una cosa molt d'artista. És lògic, eh? Perquè, clar, si ve Vitoi i em dibuixa una de les seves cares increïbles d'algunes dones de les que dibuixa i vinc jo amb el meu spray que va regalimant i que no sé fer res, clar, ella diu, ei, surt d'aquí, no? O què?
Bueno, és una qüestió de respecte, també, que és important. I això amb totes les feines i amb qualsevol també relació personal, no? Amb la qual el mateix.
Clar.
Vull dir que és així. No crec que canvi res d'això, no?
I el fet, per exemple, que s'hagi professionalitzat, vol dir que vosaltres, totes les tres dones que esteu segudes aquí, podeu viure d'això?
Bona pregunta.
La pregunta!
Sí. Bona pregunta. Desde luego hay muchas más oportunidades y supongo que habrán más con el tiempo, pero no vivimos en una cultura que respete realmente este tipo de arte como se respeta en otros países. Más bien se nos utiliza para muchísimas cosas, ya sea para lo bueno o para lo malo. Quiero decir,
¿Qué vols dir? ¿En quin sentit?
Pues campaña para no sé qué, no sé cuántos. Vamos a poner una pieza de este escritor o de este muralista o de esta muralista, esta escritora. O no tenemos noticias. El crimen suben. Vamos a poner una noticia de unos escritores de trenes pintando trenes y hablando y gritándolo una señora. ¿Sabes? O sea, somos
vols
un poco incomodín.
Vols dir que us instrumentalitzen de vegades i us fan servir, no?
Sí, sí, sí.
Per dir... Sí. Si posem un grafit, encara hi ha aquella imatge de lo perillós, de fins i tot delinqüència... Està una mica lligat a això perquè no hi ha una cultura real d'on surt això.
Bueno, y sobre todo porque es fácil recurrir a la misma cantinela, ¿no? O sea, es una cosa que la gente ya ha oído, que la gente lo sabe, que la gente cree que es así y ya está. Pero si te paras a pensar, hay muchísima gente que pinta y no hay tantas noticias, con lo cual tan grave no es.
De fet, a Londres, per exemple, fan rutes fins i tot perquè vagis a veure grafitis. Jo les he fet al Soho de Londres perquè vagis visitant alguns dels murals i alguns dels grafitis que hi ha. Aquí això no... Encara s'està fent?
Sí.
Val.
Però,
hi ha bueno, fans.
Igualment, en la línia el que deia la Musa, no? O sigui, aquí costa que també es prengui com una professió, no? I sempre es pensa que és tot amor a l'art i, bueno, costa, s'ha d'anar lluitant.
Vosaltres tardeu moltes hores a vegades a fer una pintada, a fer un escrit o el que sigui, no?
Depèn.
Sí, ja ho tenen molt per la mà. Ja
home, l'adrenalina és algo que... De lo que és fer un grafiti o una pintada il·legal, a mi això encara m'hi posa, eh? Amb 48 anys. Encara m'hi posa.
Pintar és sexy. Podríem dir-ho així?
Depèn de qui em pinta.
Em posa a pintar, és el que deia la Vitoi, m'agrada la idea aquesta de l'alegria de pintar i d'això, de l'adrenalina que deies. Clar, quan hi ha adrenalina, quan hi ha llocs prohibits, què vol dir? Que esteu esperant que en un moment donat pugui haver-hi una multa? Què és el que us posa? Perquè a dia d'avui encara es posen multes per pintar parets. Com funciona? Depèn, em sembla que hi ha, per exemple, a Barcelona hi ha uns nivells, no?
Aviam, jo de rotista no ho soc.
D'acord.
Llavors, doncs, en veritat, és quan trobes un lloc que et mola, que et flipa, o que et dius, uah, és aquest lloc que vull pintar, pap. És aconseguir-ho. Uh-huh. I ja està.
Què vol dir això?
Doncs poder pintar-ho, aquell espai. Que t'ha, sí, que t'ha flipat, que t'ha...
Però
amb tu, el seu risc.
Clar, tu vas, per exemple, pel carrer, sí, un dia, no sé, al vespre, i dius... Ui, aquella paret, entre aquella paret i allà, jo veig que allí veig la cara de la Leia de Star Wars, sí, per,
sí,
exemple.
Correcte.
I tu vas cap allà.
O un matí, que jo què sé, que has d'anar a fer una altra cosa, i trobes aquí... Ui, aquest lloc.
Ah, o sigui que m'he d'imaginar a vosaltres, sempre que porteu a la bossa, sempre aneu amb l'esprai incorporat, o què?
No, sempre.
No sempre, eh? Simplement... Jo estava tenint una fantasia, ara. Us imaginava allò, en lloc de... Alguns es pensen que les dones només portem pintallavis i coses dintre el bolso, vosaltres porteu esprais.
Bueno, ja més jovenet, sí, no, perquè és un gran bolso, ¿sabes? Sería incómodo. Pero sí que ahora, de pequeña sí que hacíamos más eso, yo creo, ¿no? Sí que tenías, pero ahora te lo piensas más, ¿no? Uh-huh. También porque la trampa de hacerse adulto, ¿no? Que tienes que hacer otras cosas que no son tan divertidas, pero que te estás obligado a hacer porque tienes que vivir. Entonces no puedes ir siempre con el spray o la plantilla o...
Claro. Hauríeu d'anar sempre amb maleta pel carrer. Però, clar, jo ara estava mirant i, per exemple, les sancions actuals, per exemple, per mobiliari urbà, espai públic, etc, que comporta sancions econòmiques, són entre 100 i 600 euros, depenent del lloc, la gravetat de la infracció... Us han multat mai, ara que no en sent ningú? Mm-hmm. Alguna multeta? Alguna cosa? No voleu explicar?
Algo, ahí, sí, però ha passat.
Sí,
fa molt temps, sí.
De fet, em sembla que alguna de vosaltres no s'ho acabaven de creure i us deien... Ai, noia, que prendràs mal, no?, una mica.
Sí. A mi me ha pasado que... En pleno invierno, estar completamente tapada y venir la policía y hacer parar a todo el mundo. Chicos, parad. Entonces yo no me sentía interpelada y seguía pintando. Chicos, parad. Y yo, nada. Y viene, chico, que pares. Y yo, soy chica. ¿Sabes? O decirme que me vaya a otro sitio, ¿sabes? Que no pinte allí porque es un sitio, una calle principal, que me vaya a un descampado donde solo veía yonkis, que no me van a molestar. Y yo, pues muy bien, señor policía.
Clar,
¿sabes?
És a dir, aquí no, et deixem que pintis als barris potser marginals o en edificis que caiguin, però no em pintis aquí.
Sí.
No volem,
sí,
que ens pintis aquí.
Sí.
A l'entrada de les dones al món del grafit i de l'art urbà, que dèiem, o de l'street art, etc., ha fet que els temes també canviïn, m'imagino. Els temes dels que parleu o dels que escriviu. Sí, és així o no?
Hi ha més diversitat. Mm-hmm. És a dir... Els voletes segueixen fent la seva història,
sí.
Els estencileros, estencileres també, la il·lustració també, hi ha diverses tècniques que ara
hi entren. Per exemple, a vegades fas molts personatges de dones potents, per exemple,
sí,
que potser no és el que faria normalment un home grafiter.
Fa molts,
no?,
anys, això,
sí,
però ara hi ha moltes dones que també pinten en diferents tècniques, però també expressen el mateix, mm-hmm, no? O voler fer aquesta visibilitat feminista, podríem dir.
Clar, el feminisme, per exemple, és un tema que us ocupa quan feu murals, grafitis, etc. O sigui, és un tema, el poder de la dona, visibilitzar les dones, és una cosa que us preocupa i us ocupa?
Jo llevo un any i 3 meses ara haciendo una col·laboració mensual con una marca de sprays, con una tienda, en la que cada mes focalizo la atención en una escritora de graffiti. Porque una de mis... O sea, me encanta el 8 de marzo, lo que significa el 8 de marzo, pero me da mucha pena que se nos trate como si fuera nuestro cumpleaños, te traen las flores, te dan un abrazo, y el día siguiente es 9 de marzo y tú ya no estás.
Nosaltres fem aquest programa cada dia perquè això no passi.
No sé, molt bé.
Cada dia és 8 de març aquí.
Però entiendes que quiero decir que en muchos aspectos pasa,
sí,
eso.
Sí, y
en
el graffiti... Sembla quota.
Exacto, y en el graffiti también. Y yo dije basta, pero no lo digo con mis piezas, porque yo quiero ser libre en lo que pinto y quiero pintar lo que me apetece a mí. Quiero decir, pues yo qué sé... Sí que a veces pongo un alter ego, que se pueden decir.
Sí, sí, pots dir el que vulguis.
A veces pongo coño, y pongo, sí, estoy hasta el coño.
Em sembla molt l'actitud de grafitera, t'he de dir.
¿Sabes?
Sí.
Pero lo pongo con mi estilo, en plan, pues eso, es por lo que, por ejemplo, y pongo, y en lo, ¿cómo se dice? Lo enmarco en la violencia
Cap a les dones.
Exacto.
La violència masclista.
Exacto. Uh-huh. Pero no me dedico de otra forma, ¿sabes? O sea, lo focalizo en pequeñas dosis, digamos.
Maga, tu també, que ets d'una altra generació i que tu ara el feminisme ja l'has viscut amb això, amb 30 llargs anys.
Bueno, també l'he anat aprenent, eh? Sí. Però bueno, que és el que deien, que és molt interessant. Primer, perquè hi ha més diversitat de punts de vista, no? Que al final, bueno, com tota la història de l'art, sempre han sigut, sobretot el més famós, no? Que homes. Homes blancs representant la seva visió de les dones. Pues ara estem parlant de dones donant la seva visió, que no té per què sempre enfocar-se en ser feminista, no? Tu pots parlar de moltes coses, com en la teva perspectiva de vida, i és superinteressant que hi hagi dones doncs, fent lletres, no? Stencil, en el meu cas, jo faig estil il·lustració i bueno, mal alçada, diguem-ne. Mm-hmm. Vull dir que...
Mal alçada vol dir que tu vas amb el pinzellet?
No, amb l'esprai ara.
Amb l'esprai també?
Des que vaig aprendre ja a fer la línia,
ai.
Amb l'esprai he deixat el pincell a les parets. Mm-hmm. A no ser que sigui interior. Però que està bé, no? Que són altres punts de vista, simplement, o altres maneres, altra experiència. En el meu cas sí que està, o sigui, potser no tot en el que faig, però sí està, i a vegades és el que dic, a vegades sí que penso què vull dir, intentar transmetre un missatge o reforçar això, doncs, que estem aquí.
De tot el que heu fet aquests anys, què és el que us ha fet sentir més orgulloses? És a dir, potser una obra per la seva importància, perquè us vau colar en un lloc que no us podíeu colar, perquè gairebé us enganxen però no us van enganxar, què és el que us mou més? O com deia la Vitoi, a mi això encara em posa amb 48.
Bueno, jo crec que ser-hi encara, saps?
Sí,
ser-hi
sí.
I seguir pintant i tenir certa emoció amb el fet de expressar-nos. Mm-hmm. I crec que és l'acte que fa que, bueno, que podem parlar d'això i que ho podem compartir i que, ja et dic, el fet de ser-hi i d'expressar-se dintre del món del graffiti o de l'art urbà o l'street art.
Claro. Rompimos o abrimos un espacio para nosotras cuando éramos pequeñas, y ahora vamos a abrir y romper un espacio porque seremos las abuelas del graffiti dentro de poco, y estaremos ahí.
Home, a vida del graffiti m'agrada bastant com a titular. Sí. Anava a dir, si ara, per exemple, ens estan sentint els oients, sí. I hem dit Musa, Maga, Vitoi, però si tenen ganes de veure, per exemple, ara, avui, dia d'avui, coses que teniu penjades per la ciutat, en quins llocs poden anar a veure-us? Hi ha algun lloc on estigueu allò que no us hagi tocat ningú ni un pèl?
No.
Impossible, eh?
Sí, porque la ciudad es una ciudad... Se renueva, el graffiti se renueva constantemente, los murales también, en general. Uh-huh. Por ejemplo, yo no pinto casi nunca en la ciudad, yo pinto fuera porque...
Per poder conservar més temps la teva obra?
Bueno, y porque es más fácil encontrar sitios donde no te vayas a... O sea, no te van a... Muchas veces cuando pintas en la ciudad parece que hay una máquina de números, tú terminas de pintar, otro ha cogido un número para pintar encima tuyo.
Claro.
Y ya sabemos que el graffiti no va a durar, pero a lo mejor que te dure un poquito más tampoco pasa nada.
Sí. Claro. Y llavors, quan dius fora, vols dir en pobles, vols dir en parets, on?
Sí.
O sigui, què vas a ciutats petites?
Riera, sitios abandonados, otros pueblos.
Ah, d'acord.
Otras ciudades.
Ajá. I llavors, clar, quan pintes en aquests llocs no cobres res. O sigui, tu estàs allà deixant la teva petjada, però...
Bueno, jo és que...
Jo és que estic molt preocupada perquè us guanyeu els diners amb això.
És que jo no sé com... Però jo divido mi lado de salud mental en el que tengo que pintar cada semana para estar equilibrada, estar bien, ser feliz y aguantar todo lo que pasa. Y luego divido mi trabajo. Y mi trabajo es algo que hago con intención de trabajo y alguien me pide como un trabajo.
D'acord. O sigui, ho teniu dividit, l'oci,
sí.
I a més, com deies, amb aquest punt de salut mental, a dir, perquè allà deixeu anar, expresseu el que teniu ganes d'expressar. També és els vostres casos?
Sí, jo estic d'acord amb això, perquè també com a... Hi ha un moment que et professionalitzes i, evidentment, també hem de posar-nos en aquest lloc. Uh-huh. I és molt important, també. Uh-huh. No? Vull dir...
Cobrar, però tenir moments per...
Bueno, és una feina com qualsevol altra.
Clar que sí.
No?
Bueno, és que s'ha d'entendre que per arribar a viure d'això t'ha hagut d'agradar molt. Vull dir, no arribes perquè sí, arribes perquè ja has pintat molt i ho segueixes fent i sempre has de tenir el teu espai de pintar lliure. Tot i que jo estic molt contenta amb moltes feines perquè he arribat a aconseguir doncs, que em demanin temes que m'agraden i que ja busquin una mica el meu estil i estic molt contenta amb això. Però és veritat que sempre està bé pintar... al teu compte.
I, Maga, tu sí que tens alguna cosa en peus, no? Perquè si t'ho demanen, després
sí,
no s'ho carregaran,
sí,
no?
Sí, però tot i ser feines, a vegades costa, vull dir, te les pinten o dona igual. Tenia una en un centre comercial i la van renovant també i ja no està. Tinc a la Verneda, crec que tenia el Carmel, el que és Barcelona, eh?
Sí, sí. Hi ha algun lloc així concret, allò, el número 23 del carrer Gran Vista?
Tenia el Bocanor del Carmel, no tinc clar si encara segueix, perquè com no hi he anat, no sé.
Haureu d'anar a investigar.
El de la Verneda sí que estava, crec que a la sortida del metro de la Pau, diria que era, o Verneda. Aquest estava, en principi.
Doncs escolta, busqueu-les i, si no, Instagram.
Hi ha alguna.
Sí?
A Universitat.
A Plaça Universitat?
No, a dintre, al metro.
A dintre del metro.
Hi ha unes plantilles d'unes dones.
Sí? Que són teves.
Sí. Que són les dones treballadores de... va ser un encàrrec de...
De TMB?
De TMB, correcte. Ah. Després, a la Florida també tinc un mural, i després tinc algunes històries d'aquestes d'obra o plantilles que ostències que vaig pintar al carrer de fa molt temps, perquè jo fa temps que no visc a Barcelona, que encara hi són. Hi ha algunes que dius, hòstia, tinc 15 anys i encara hi és.
I suposo que quan passa això us fa il·lusió, oi?
Sí, és curiós.
Sí, fa bastanta il·lusió. Sí. A veure, depèn si t'agrada, perquè a mi m'ha passat que m'han tachat els que m'agraden i els que no me'ls han deixat. I és com... Ja podia haver tapat aquest.
Ja no pots triar.
Però també mola haver antigua, aunque no te guste, perquè eso forma parte de la voz que tenías en ese momento y que hace que sea la voz que tengas ahora. Entonces...
Sí.
És.
Escolta la veu de l'experiència.
Por favor.
Musa 71, Maga, Vito, i moltíssimes gràcies per venir avui i pintar-nos l'estudi. M'encantaria que em pintéssiu l'estudi, però potser em foten fora a mi. Però, parlem-ne. Ara no ens veu ningú? A veure, en un moment de la publi? Un esprayet petit per aquí? Ara ho intentem. Moltíssimes gràcies a les tres.
Gràcies.
Una abraçada.
A vosaltres.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Encara jo crec que estem en èxtasi, ara que veníem de les raperes. Jo crec que el que va fer aquesta dona diumenge passat també va ser bastant subversiu. Estem parlant de Rosalía, els Brit Awards, amb la Björk i amb aquest final apoteòsic en què ella i el seu cor ballen al ritme de música electrònica de forma desenfrenada, i hem convidat a Marc García Puig, que ja feia temps que no venia, i li hem dit, sisplau, si parlem de dones que ballen, has de venir tu.
I tant, hola Montse, quina il·lusió tornar a estar aquí, molt contenta d'estar aquí.
Doncs escolta, tu ets la que em vas dir, tu vas veure-ho allò? Tu vas veure com van ballar i de quina manera van ballar?
Jo ho vaig veure no en directe, el dia següent, jo també em vaig despertar amb aquesta dansa, com dius tu, extàtica, i em va recordar a... aquells moments, aquelles vegades, que he ballat una mica jo per perdre el món de vista, però també per reivindicar-me davant del món. Tu també deus tenir, no?
Sí, home, i tant. Jo crec que ho hem de fer més. Ocupar espai. Si ballar, és ocupar espai.
És ocupar espai, reivindicar el nostre cos, no? Jo, per exemple, ballo molt malament, però...
No m'ho crec.
No, sí, no tinc massa ritme, però... em nego a renunciar a ballar, no? Perquè és una forma també... Les dones moltes vegades odiem el nostre cos, tenim complexos, no? I quan ballem ens reconciliem una mica amb el nostre cos, no?
Dies.
És que just aquesta setmana se m'han juntat dues coses. El ball de la Rosalía, no? Aquest ball. I després vaig veure una pel·lícula, que no sé si has vist, que es titula La llum que imaginem, una pel·lícula índia de la directora, a veure si ho dic bé, Payal Kapadia.
Molt bé, amb un indie perfecte del barri de Gràcia.
Sí, no? L'has vist?
No l'he vist. És que ara estava pensant que m'agrada molt que em parlis de llum i de ballar, perquè el teu últim llibre es deia això tan tenebrós. O sigui, que sempre estan entre les llums i les ombres.
Aquí. Sí, i precisament aquesta pel·lícula mostra molt això, les llums i les ombres de la ciutat de Bombay, on hi ha tres dones molt diferents, de tres generacions diferents, però coincideixen perquè treballen al mateix hospital de Bombay, i hi ha una escena que a mi ja se m'ha quedat gravada per tota la vida, que és una escena de sororitat preciosa, que dues d'aquestes dones, la més gran i la més jove, es posen a ballar. He llegit que va ser una escena que va sortir de forma espontània, que no estava en el guió, i que la va suggerir una de les actrius, precisament l'actriu més gran, que es diu Chaya Kadam, i que a més va suggerir la cançó, que és aquesta cançó, que és un clàssic de Bollywood, que ja passa en les meves cançons de capçalera per ballar.
A veure. Ai, quina fantasia, aquesta pel·lícula de la que ens recomana la Mar García Puig, que es diu La llum que imaginem amb aquestes senyores ballant. I això, quan vulguis anem a ballar, eh?
Home, jo crec que...
amb aquesta música jo m'apunto al que...
jo ho tinc pendent des de fa temps. Juntem-nos i ballem una mica com les bacants. Saps qui eren les bacants?
Qui eren aquestes senyores?
Les bacants, perquè tu ja saps que a mi m'agrada molt anar a Grècia, la Grècia antiga. Les bacants eren les seguidores del déu Bacus, que era el déu del vi, de la bogeria, de l'èxtasi, a l'antiga Grècia. I, contràriament al que podríem pensar, no eren sacerdoteses permanents, sinó que eren dones comunes que de tant en tant participaven en uns rituals religiosos que estaven només oberts a les dones. Es feien en els boscos, a les muntanyes, i es veu que eren balls intensos, una mica amb girs bruscs, arquejaven el cos i entraven en una espècie de possessió com la de la Rosalia.
M'encanta. Ara aquests dies que surt el Carri en català, crec que és el que ens fa falta.
I tant que ens fa falta.
Ens fa falta aquesta mena de possessió demoníaca i a més, jo crec que ha estat sempre històricament una manera de rebel·lar-se al ball.
De rebel·lar-se, de capgirar a l'ordre establert, no? Per exemple, jo no sé si saps tu, Montse, si te'n recordes aquesta expressió, que crec que s'ha quedat una mica antiga, la d'aquesta persona té el ball de Sant Vito.
La veritat és que a mi aquesta expressió m'encanta. Jo quan veig algú que diu el ball de Sant Vito, ja m'ha guanyat el cor.
Ja t'ha guanyat el cor, sí. No? Doncs, el ball de Sant Vito, perquè no conegui aquesta expressió, es diu quan algú és molt mogut, no? Pues aquest nen té el ball de Sant Vito, no? I en realitat el ball de Sant Vito és el nom popular d'un fenomen, que jo acabo d'aprendre aquesta paraula, però m'encanta, un fenomen conegut com coreomania.
I què vol dir això? Que et fas coreografies a sobre.
Sí, bàsicament. Coreomania és un fenomen molt estrany, que es va produir principalment als països centroeuropeus entre els segles XIV i XVII, que era una sèrie de grups de persones, es posaven a ballar de forma desenfrenada, a vegades eren milers a l'hora, durant dies, i podien arribar a morir d'infarts, accidents cardiovasculars, i no se sap ben bé a què es devia.
I això és el del ball de Sant Vito? Això va vindre aquí?
O sigui, la forma popular de dir coreomania, que era aquesta espècie de fenomen que no se sap ben bé si era mèdic, psicològic, inclús s'ha parlat de drogues, no? S'ha dit que es podia deure a una forma, no?, de desfogar-se en aquest període històric tan dur, hi havia tanta fam, violència, etc. S'ha dit també que podia ser una forma d'histèria col·lectiva. S'ha dit també que era intoxicació per un fong que sembla ser que contindria el principi actiu de l'LSD, no?
M'encanta.
No se sap
ben bé... El ball de Sant Vito, ara, quan ho torneu a dir a casa, i se us canviarà la cara.
I resulta que l'episodi més conegut del ball de Sant Vito, que es va produir a Estrasburg l'any 1518, saps qui el va començar?
Una senyora.
Una senyora, evidentment, que es diu Frau Trofea.
I què sabem d'ella? Qui era aquesta dona?
Doncs sabem que era una dona comuna, d'origen humil, que un bon matí es va plantificar enmig d'un carrer d'Estrasburg i es va posar a ballar frenèticament. Se li van acabar unint més de 400 persones. Les autoritats no sabien què fer.
Té un carrer, aquesta senyora? Té un carrer, la Frau Trofea?
No, però ho podem proposar.
Home, sisplau.
Ho podem proposar a la comissió aquesta de l'Ajuntament de Barcelona, de la nomenclatura. Sí. Les autoritats al principi van pensar que posant més músics, no?, posant músics i deixant-los ballar, doncs la cosa se solucionaria. Van posar músics, escenaris, van muntar una festa. No, va ser pitjor. No van parar i van acabar prohibint-ho i van acabar perseguint-ho, no? I, tot i que el ball de Sant Vito afectava també els homes, afectava molt més a dones i nens i nenes.
M'encanta. Frau Trofea.
Frau Trofea.
Com és que no portem un tatuatge al front amb el nom d'aquesta senyora?
Però és que, a més, el més curiós de Frau Trofea, bueno, curiós o no tan curiós, que aquí està el problema, és que Paracels, saps el cèlebre metge, no?
Sí, físic.
Paracels va fer una investigació i va fer la seva pròpia teoria de què havia passat amb Frau Trofea i amb aquest
ball. Jo crec que a Paracels li feia una mica de ràbia a Frau Trofea perquè deia què té aquesta dona que li agrada ballar tant.
I que tothom l'ha seguit, no? Doncs clar. El que va dir és que era una dona, culpada de tota la malícia de Frau Trofea, lògicament, i que era una dona ociosa i malcarada que només volia humiliar el seu marit. Per exemple, que el marit estava molt enfadat, eh?
Clar, si mous el cucu, al marit no li agrada. No. O sigui, m'encanta. Paracels enfadat, Frau Trofea enmig dels carrers. Sí. Escolta, tu has tingut els teus moments de Frau Trofea per la vida o què?
He tingut els meus moments de Frau Trofea. No sé si he convocat a 400 persones. No sé si he enfadat el marit que no tinc, però he tingut els meus moments de Frau Trofea. Tu, Montse?
Sí, home, sí. Sí, algun moment, sobretot allò... Sí, sí, sí.
I a tu t'imagino Frau Trofea una mica a lo Flapper, no? Amb jazz, amb música dels anys 20...
Qualsevol cosa, no et pensis.
Qualsevol
en un moment
cosa,
donat,
no?
En un moment donat em pot sortir Frau Trofea. Aquí la redacció jo crec que fins i tot m'ha sortit alguna vegada aquí a Catalunya Ràdio.
Hem de Frau Trofear, perquè també podem fer el verb, eh? Hem
exacte.
De Frau Trofear juntes i jo proposo que ho fem, per exemple, al ritme d'una música Flapper com
vinga,
aquesta.
Va. Welcome to the speakeasy where the jazz is hot. You can dance the night away, give them everything you got. Flip and flapper, trim and dapper, naughty hottie. Senyores balladores, aquesta nit Frau Trofea, en el meu cor, no coneixo aquesta història, m'encanta, però si parlem de dansa, provocació, bogeria, crec que m'has de parlar d'una dona.
Home, i tant, de Zelda Fitzgerald, que estic convençuda que a tu t'agrada, no?
Mm-hmm.
Com no, no? L'esposa de Frances Scott Fitzgerald, però que era molt més que això, era ballarina, novel·lista, i el mateix Scott Fitzgerald deia que va ser la primera flapper dels Estats Units.
Flapper, com ho definiríem? Era la música jazz d'aquella època, i sent les dones que ballaven jazz, que portaven aquelles faldilles...
Sí, aquelles portaven... faldilles que els donaven llibertat. Per exemple, jo he llegit que el vestit que portava la Rosalía estava molt pensat per ballar, no? Perquè fos majestuós, però a la vegada que li deixava molt...
Que es pogués moure.
I en el fons, la roba, no?, que portaven aquests vestits típics, la gràcia que tenien és que els donaven tota la llibertat per moure les cames i per moure el cos, no?
Meravella.
I la Zelda era, una famosa flapper que era ballarina i es diu molt perquè ella va acabar ingressada en diversos psiquiàtrics i, de fet, va morir prematurament en l'incendi d'un d'aquests psiquiàtrics. I es diu molt, no?, que l'exigència de la dansa va ser el que va provocar que col·lapsés i fos ingressada en diferents manicomis. Però sembla ser que el tracte al qual la va sotmetre el seu marit, Scott Fitzgerald, que intentava controlar-la constantment i fer-li sombra, de fet, li ha fet ombra, no?, perquè la recordem més com a la dona de, que no pas com a Zelda, doncs sembla ser que això és el que realment la va embogir. I és molt bonic perquè el que sabem d'ella és que va continuar ballant tota la vida, no? Inclús dintre dels psiquiàtrics, quan estava dins dels psiquiàtrics, ballava com una forma d'alliberació, no?, que al final és del que estem parlant, de la dansa com a alliberació.
Doncs escolta, com sempre, la Mar García Puig no pot venir només a explicar històries de senyores que ballen, ella ha de recomanar llibres perquè ballem nosaltres, fem
sí.
El nostre ball de Sant Vito particular,
sí.
I ens vens a recomanar, per exemple...
Doncs una història novel·lada de la vida de Zelda Fitzgerald, escrita per Nancy Milford, publicat en castellà per Bamba Editorial i traduït per Raquel Bada, que explica la vida de Zelda, però sota aquest prisma de la misoginia de la qual va ser víctima.
O sigui, la Nancy Milford aquesta que dius és la de les germanes Milford? És aquesta la mateixa escriptora?
Diria que no, Nancy Milford.
Ah,
diria
és una altra,
no,
eh? No, d'acord,
és una altra.
Perquè dic,
sí, sí,
si l'han escrit la Nancy Milford, i a més...
Sí, tu corres a la llibreria.
Jo ja corro a la llibreria ara mateix.
No.
I un altre llibre.
Doncs un altre llibre és de la meravellosa editorial Tránsito, Yo solo quería bailar, de la Greta García, que narra la història d'una ballarina que és víctima de la precarietat i de l'elitisme del món de la dansa, i ella només vol ballar, com diu el títol, llavors decideix fer-se terrorista.
Doncs mira, jo et faré una última recomanació, perquè si hi ha una dona que m'ha agradat a mi tota la història, és Mary Poppins, i Mary Poppins, la seva autora, que era la Travers, era una senyora que va fer que Mary Poppins ballés i es mogués per les escales i tot això perquè ella li encantava ballar. En realitat estaven fent passos de ball.
No sabia!
Sí, això ara t'ho explico tot fent una cervesa.
Molt
perquè
bé.
Nosaltres ja pleguem aquí les dones i els dies. Us deixem amb el Catalunya Nit, l'equip de les dones i els dies, que com sempre som Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Miri, Mariam Bellot, que cada dia li dic el nom malament, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà entrevistarem, demà per celebrar el nostre 8M una mica abans, celebrarem amb una entrevista amb la ginecòloga i obstetra Rosa Almirall, una dona que va ser de les primeres que va ajudar en tot el moviment trans i que va ser una de les pioneres de que persones poguessin canviar el seu sexe. Això en parlarem demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre.